Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Portes obertes una altra vegada de l'Hotel Suís, programa 1365. Després d'un mes de gener pletòric, amb 10 punts sumats de 12 possibles, el de febrer marcarà una mica el pa que es donarà en el que resta de Lliga. De 4 partits, 3 els afrontarà a la nova Creu Alta, al centre d'esports, i arriba empatat ja amb la zona de permanència, i en la mesura que sigui capaç de mantenir-se igual de fort que les últimes setmanes al Temple, podrà agafar una mica d'aire. Per començar aquest diumenge a les 12 serà el Rayo Majadahonda qui visitarà l'estadi creualtenc. Després serà el torn del Barça Atlètic, i després d'haver passat per Zubieta per jugar contra la Real B, un altre equip de Donosti, en aquest cas de Guipúscoa, el Real Unión d'Irún, serà qui farà de visitant a la nova Creu Alta. 12 punts, dels quals 9 a casa, que marcaran si el Sabadell sosté la inèrcia des de l'arribada d'Òscar Cano, implica a més equips en aquest vagó de cua, o fins i tot si s'hi escapa. És 30 de gener, encara no s'ha tancat el mercat i encara no es descarta cap escenari, tot i que de moment està força aturat. Fent càbales ja del mes de febrer, arrenquem aquest nou Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
La Beatriz Aguilar al control de so, amb ella comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, que Alexia Putellas ha tornat ja a córrer un mes després de l'artroscòpia de l'operació al genoll. L'exarlequinada no té encara data prevista per la tornada als terrenys de joc. A la Copa Àsia, ahir van passar a quarts de final Jordània i Qatar. Avui, des de 2:15, s'està jugant l'Uzbekistan-Tailàndia. A les 5, Aràbia Saudita-Corea del Sud. A la Copa Àfrica, l'anfitriona Costa d'Ivori, que havia fet fora el seleccionador durant aquest torneig, va passar de rebot als vuitens i ahir va eliminar els penals la vigent campiona, Senegal. També va classificar-se Cap Verd. Avui, a les 6, Mali, Burkina Faso, l'equip de Sebas Coula, i a les 9, Marroc, Sud-àfrica. En bàsquet, el Joventut pot segellar el factor pista a favor als vuitens de final de l'Eurocup si guanya avui l'Apoel Tel Aviv a 2-9 a l'Olímpic. I, per últim, el Baxi Manresa ha fitxat el pivot nord-americà d'origen ghanès, Selom Mabukbe, de 25 anys i millor defensor de la Lliga Alemanya l'any passat. Ve a suplir la baixa d'un ex del Sant Nicolau com és Pierre Oriola. I aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
En qualsevol moment passarem pel Media Day de la selecció de waterpolo al CAR de Sant Cugat. S'està duent a terme des de fa uns minuts ara mateix amb les fotografies. Tindrem també a Juanmi Carrión acomiadant-se del Sabadell ja com a nou fitxatge del Real Murcia. Sabrem què tal és Jesús Fernández, l'últim en arribar al centre d'esports. Tindrem futbol juvenil, futbol territorial o futbol sala, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Ha arribat a un acord al Deportivo i l'Alcoyano per al fitxatge de Raúl Alcaina, ja oficial fins al 2026. El punta canvia el Collao per Riazor. L'exarlequinat Alfred Planas, nomenat a millor gol de la jornada per la seva diana a l'Unionistes Cornellà. El Sestao River ha signat Roberto Corral, a lateral dret, després d'haver estat a Ucraïna i a Polònia. I Cristian Rodríguez, el màxim assistent de la primera federació, rescindeix a Castelló.
La notícia curiosa.
Els periodistes iraquians deixen plantat el seleccionador espanyol Jesús Casas a la roda de premsa posterior a la seva eliminació a la Copa Àsia als vuitens a mans de Jordània.
Ese es el apoyo que le dan a la selección iraquí y a su país. Ese es el apoyo.
Hey, ya jamás, ¿hel hubo de da'm el muntajeb, shabab?
Shabab. Moments de tensió amb els periodistes acusant Casas d'haver-se descentrat per concedir entrevistes a diferents mitjans espanyols. Després van abandonar la sala i Casas va quedar-se només amb els corresponsals estrangers, als quals va fer aquesta reflexió.
La reacció, la verdad que no esperaba nada ni bueno ni malo. Me parece triste que en vez de estar orgullosos de lo que ha hecho esta selección, de la ilusión que ha despertado en el país, de unir al país durante mucho tiempo se dediquen ahora, cuando pierdes, a decir cosas que no tienen sentido. Es decir, cuando ganan no dicen nada y lo dicen solo cuando pierden. Lo único que quieren hacer es, ya te digo, ensuciar la imagen de Irak, ensuciar la imagen de la federación, ensuciar mi imagen, la de los jugadores. Creo que no corresponde. Yo creo que el pueblo iraquí es mucho más inteligente que eso.
D'aquí un partit no estarem pendents.
A dos quarts de quatre, Atlantic Cup, Fredrikstad, Noruec contra Elfsborg, Suec.
I a les xarxes socials.
La campanya de mitja temporada del Centre d'Esport Sabadell ho has de viure. És un dels lemes, grans equips, bogeria arlequinada, diu aquest mateix gràfic. 9 partits a la nova Creu Alta per 50 euros. Comprant les entrades en comptes de fer el carnet de soci, en serien 90.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos exarlequinats, Ivan Hamuch i Xiquero Zerin Jauregui.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 9 minuts i mig per sobre de la una, dia de tornada a la feina. Entrenament avui a Sant Oleguer del Centre d'Esport Sabadell. Ja us dic que avui serà un hotel suís d'anar saltant des de l'estudi cap al car de Sant Cugat, on tenim el Pau Vituri en el media day de la selecció espanyola de waterpolo, tant la femenina com la masculina. Però abans saludo al Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui encara entre la ressaca de l'empat a Logroño i sobretot ja començant a preparar la cita de diumenge contra un altre rival directe.
Sí, avui dia de tornada a la feina. En aquest cas, amb aquest entrenament a Sant Oleguer, a l'estadi Josep Molins, on han treballat els homes d'Òscar Cano, recordem, després de la jornada de descans, que van tenir per partida doble, diumenge i dilluns, aquesta setmana, per allò de que la setmana passada va ser curta i aquesta, doncs, de dissabte a diumenge següent, la cosa anava un pèl més llarga, aquesta possibilitat de recuperar. I ha tocat estar molt pendents de l'actualitat pura i dura, anem a dir-ho així, Adri, molt focalitzada, no vull alarmar ningú, en la figura d'Adrián Ortolà. Recordem que el porter arlequinat a la primera meitat va partir una petita rebrincada, va trepitjar el turmell, o el peu en aquest cas, de Pau Resta, i se li va torçar el turmell, que fins i tot per un moment va donar la sensació que podria necessitar assistència o alguna cosa més. Per sort, a la mitja part, doncs, li van poder fer un tractament i va poder aguantar tot el partit, però perquè ningú s'espanti del que pugui passar, torno a dir, sense alarmar ningú, avui ha fet la sessió preparatòria a un ritme més baix, el de Xavier, que la resta dels seus companys, res que hagi de fer pensar que no pugui ser de la partida diumenge.
Podríem parlar, al marge d'aquest dubte d'Ortolà, o com a mínim una intensitat més baixa que la resta de companys avui a l'entrenament, que la gran novetat, Sergi, és que l'últim en arribar, Jesús Fernández, confirmat ahir al vespre, encara no s'ha entrenat a les ordres d'Òscar Cano.
Correcte, això mateix. Última incorporació. Si no anem equivocats, ja corre per la ciutat, però avui, de moment, en diferents tràmits, no ha passat per l'entrenament. Si no hi ha cap contraordre, demà sí que estarà ja a les ordres de Cano i amb la resta dels seus companys. Però avui ens hem quedat sense la possibilitat de veure aquest jove central, recordem, asturià, i que arriba procedent, pel que resta de temporada, des de la Societat Deportiva Ponferradina.
Ahir s'anunciava, de fet, durant el tribuna preferent, l'arribada d'aquest cinquè fitxatge, Jesús Fernández, s'ha dit, com deia el Sergi, per part de la Deportiva, que és el central que buscava el Sabadell per acabar d'apuntalar aquesta rereguarda. Avui, com diem, encara no ha arribat per entrenar-se a temps. Demà serà, per tant, la seva primera sessió com a arlequinat, però el que fem nosaltres és passar per Ponferrada per saber una mica més del defensa asturià. Allà tenim un bon amic de la casa, com és el Toño Jiménez, el company d'Onda Bierzo. Toño, què tal? ¿Cómo va todo por allí, por Ponferrada?
Hola, buen día, buena tarde. ¿Qué tal estáis?
Club hermano, decían algunos aficionados de ambos equipos en las redes. Después de Soto llega ahora también Jesús. Muy poco protagonismo el que ha tenido allí en este medio curso, ¿verdad?
Sí, pero oye, que salga lo mismo que está saliendo el fichaje de David Soto con ese gol salvador para el Central Sport. Es un chico que no ha tenido demasiada fortuna. También no ha corrido en su favor la circunstancia de que es el primer año que ya no es sub-23, y eso perjudica mucho a estos futbolistas jóvenes. Llegaba con la victoria de ser jugador de la máxima confianza de Íñigo Vélez, porque lo tuvo el año pasado en el Lugo, y fue donde le dio protagonismo en el Lugo, cuando Íñigo Vélez fue destituido del conjunto gallego, pues él desapareció también de las alineaciones. Llegaba aquí y todos pensábamos que sí, que iba a tener mucho más protagonismo, pero el protagonismo pues prácticamente responde a los primeros partidos de la competición, y porque había compañeros que estaban sancionados o lesionados, si no, pues hubiera sido todavía más anecdótico. Es un central, puede desenvolverse también como medio centro, y su participación en Ponferrada pues es, mira, primera jornada titular por sanciones de otros dos centrales, en la segunda jornada ya se redujo muchísimo su protagonismo en 5 minutos, volvió en las jornadas 8 y 9, ambos completos, la octava también por sanción de otro central, 2 semanas después jugó en Copa y a partir de ahí la desaparición. Desde el 1 de noviembre, que es cuando se juega en Barbastro, ha participado 2 ratitos nada más en los minutos finales de otros 2 partidos, con lo cual, bueno, pues lo más aconsejable era buscar un lugar donde pudiera tener más protagonismo. Si ese es el Sabadell, pues mejor para el chico, que tendrá contrato, creo recordar, y te estoy hablando de memoria, Adrián, por la próxima temporada con opción a una más, ¿no? Entonces, bueno, pues se le busca que tenga un poquito más de recorrido, y de paso pues deja una ficha libre porque la Ponferradina también está metida en el mercado invernal.
Claro, al final, como decías antes, es primer año que no es sub-23, apuesta joven la de la Deportiva por él y de futuro, de momento sin ese rol protagonista, y entiendo que al final lo que se busca con una solución como esta es que coja horas de vuelo antes de decidir su futuro allí, ¿no?
Claro, y es que también tampoco le ayuda el perfil de los centrales y medios centros que tiene la Ponferradina y que son titulares. Gente con mucho más oficio que él, pues por eso que te estamos diciendo, tiene 24 años. Gente con más oficio, gente con más músculo en el centro de la defensa y en el centro del campo. Y bueno, pues es un chico que sí tiene una salida apañadita de balón, que va bien por alto, que tiene buena envergadura, pero que bueno, pues que le ha corrido una mala pasada pues la juventud. Eso solo se cura con el tiempo, ¿no? A ver si tiene la suerte que le ha faltado aquí en Ponferrada.
Pues mira, justo te iba a preguntar que destacabas más de él, de los pocos ratos que has podido verle, y ahora ya lo comentabas un poco, salida,
claro,
balón,
con
juego aéreo.
Con este poco tiempo, yo lo que puedo decir es que es un jugador aseadito, y eso yo creo que es una buena definición, no es ni mucho menos peyorativa, aseadito en defensa, con buena salida de balón, que le puede dar cierto criterio al equipo y que puede enganchar bien con el centro del campo. Pero es casi, eso se percibe en los entrenamientos, porque ya te digo, ha jugado muy poquito, y desde, ya te digo, desde el 1 de noviembre ha participado, creo que en Salamanca contra Unionistas para defender un 0-1, sale ya cumplido el 90, y en el siguiente partido sale 5 minutitos, ¿no? Pues más o menos para lo mismo también. En algunos momentos incluso la Ponferradina llegaba a jugar con línea de 3 centrales, ¿no? Es que poquito más se le ha visto, la participación ha sido muy residual.
Toño, acabo, temporada rara, la que estás viviendo también, los que tenéis la suerte de luchar por la parte alta, porque es que parece que queme esa primera posición en el grupo.
Yo es que creo que desgasta, la primera posición, y son inevitables también las comparaciones con el grupo segundo y con la solvencia con la que algunos favoritos también están llevando su temporada, y yo creo que todo el mundo debería darse cuenta de la dificultad que comporta competir en el grupo primero. Aunque sea un cliché, yo creo que sigue existiendo una filosofía del fútbol del norte y el fútbol del sur, o el fútbol de la zona levantina de la península, y es mucho más complicado, partidos mucho más ajustados, defensas mucho más férreas, mucha dificultad para anotar gol. Yo creo que hay una búsqueda desesperada por un delantero. El Deportivo acaba de incorporar a un jugador procedente de Alcoyano, pagando cláusula de rescisión. Esto es una locura. Hay unos que van en Ferrari y otros que vamos en 600, y esto es una locura. Yo creo que a partir de pasado mañana todo esto se va a estabilizar un poquito y se va a volver todo mucho más normal, pero ahora está siendo una locura. Todo el mundo en busca de un gol que desatasque los partidos. Es que todos los partidos son tremendamente atascados, todos los partidos se resuelven por la mínima. La Ponferradina creo que ha ganado muchos, pero tan solo 2, y ambos fuera de casa, los ha ganado por más de un gol, 0-2 en Teruel y 0-3 en Logroño. Está resultando esto tremendo, y yo creo que va a haber competición hasta la última jornada, y yo no descartaría que esos que están peleando ahora por eludir las plazas de descenso, llegue el momento en el que puedan también engancharse a una pelea un poquito más digna, sobre todo por el nombre que tenga, en este caso, el Central Sport Sabadell.
Ojalá que eso pase, pero vaya, que vamos a estar entretenidos, sea por la parte alta o sea por la parte baja, seguro, lo que queda de temporada. Toño, que como siempre es un placer escucharte un rato. Cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo, Mick.
agosarat pronòstic, per això d'enganxar-se a la part alta de la classificació. Ara vaig cap al car de Sant Cugat, simplement un minutet, Sergi, i després ja repassem amb més calma el mercat de fitxatges. El que és evident és el que dèiem en començar, que al Sabadell ara se li presenta un mes de febrer sobre el paper amb una certa dificultat per alguns dels rivals, com el Barça Atlètic o com la Real Societat B, però amb 3 partits de 4 a la nova Creu Alta. Clar, és parlar per parlar, perquè ningú et garanteix que aquella dada que diu que Òscar Cano ho ha sumat tot de moment a la nova Creu Alta continuarà allargant-se en el temps, tant de bo que sí, però al final sí, el Sabadell és capaç de continuar fent de la nova Creu Alta un fortí, tindrà molts números per poder obrir una mica de coixí.
Tant de bo, el que passa que, sent realistes, ho dèiem també quan l'equip havia encadenat les 3 victòries consecutives, que tard o d'hora és evident que no se sumaria de 3 en 3, com també és evident dir que algun dia perdrà el Sabadell. I en el tema de a casa, doncs el mateix, no? Ara amb Òscar Cano l'equip ha fet aquesta plena de punts perquè ha guanyat els compromisos amb el Granadí, els 3 partits que ell ha estat a la banqueta de local a l'estadi Creualtenc. Tant de bo, com dius, doncs aquest calendari immediat ens fes pensar tant en positiu com que el Sabadell serà capaç de sumar també els 9 punts de local que haurà de posar en disputa durant el pròxim mes de febrer. La realitat et fa pensar com que algun dia segurament alguna cosa s'escaparà, i més veient algun dels rivals, per no voler fer diferències ni del tal ni del treball, algun dels rivals que han de passar encara pel temple aquesta temporada.
Aturada en el camí, de seguida al mercat de fitxatges, de seguida anem cap a Múrcia, que Juanmi Carrión fa poquet que ha acabat el seu entrenament amb el Real Múrcia, el deixarem que es dutxi amb la calma i després ja xerrem amb el de Chiclana. Anem al car de Sant Cugat, perquè tenim en marxa allà el Media Day de la selecció espanyola de waterpolo. Si la setmana passada tocava natació artística, ara toca waterpolo en la prèvia del viatge cap a Doha per disputar el Mundial. Acaben de jugar a l'europeu, i ara coses estranyes que a vegades deixen els calendaris d'esports com el waterpolo encadenen aquest campionat d'Europa amb un del món. Home, waterpolo, Pau Vituri, centre del rendiment de Sant Cugat, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, molt bon dia.
Com va aquest Media Day?
Doncs mira, diferent. Un punt estrany, perquè ara mateix de seguida tindrem protagonista, però una de les novetats d'aquest Media Day és que han convidat també els presidents dels clubs que tenen representació en les dues seleccions, tant la masculina com la femenina. Per tant, ara mateix, a punt de fer-se la fotografia, Claudi Martí, el president del Club Natació Sabadell, doncs amb els integrants de la selecció masculina, que és la primera que ha passat per aquesta sessió fotogràfica, després ho farà la femenina, però està res, a punt, de fet ja l'estan dirigint, mira, els acompanyaré, a ells també, estan dirigint aquí els 4 representants de l'Astralpool que avui s'han entrenat amb la selecció masculina. També hi havia 2 sabadellencs, com són el Sergi Cabanes i el Pepe Motos, i els 4 jugadors de l'Astralpool, que ara mateix, insistim, s'estan fent aquesta fotografia, són l'Òscar Asensio, el Blai Mallarac, el Fran Valera i l'Edu Lorrio, el porter que va ser heroi en aquella final de l'últim europeu a Zagreb. Notaràs, Adri, una absència destacada, que no l'he dit.
Alberto Barroso, no?
Correcte, que ja podem dir que serà baixa de cara a aquest Mundial de Doha. No va tenir massa protagonisme a l'europeu, de fet va ser descartat en els últims 4 partits, i podríem dir que d'aquella manera que han pactat amb el seleccionador, doncs tenia un campionat de descans. Això implica, ja et puc anar avançant també, que una de les novetats d'aquesta convocatòria serà la presència, mira, el tenim aquí ja, i el saludem, el Fran Valera. Què tal, Fran, com estàs?
Què tal, molt bé.
Que ja m'has dit fora de micròfons que aniràs a Doha.
Sí, bueno, al final crec que és un premi, una recompensa a tot el treball, així que molt content.
De fet, ara estava repassant, tu vas anar a Fukuoka l'any passat, al Mundial, per tant vas de Mundial en Mundial, sí. Podríem dir.
Sí, i a mi els europeus no m'agraden, només els Mundials.
Com ha estat també això de quedar-se fora de la llista per anar a Dubrovnik i a Zagreb, de ser aquell jugador una mica crossa, no? De un campionat sí, un campionat no, com ho porta això un?
Bueno, al final som 20 o 24 que tenim molt nivell i podem al final anar tots, i a vegades els li toca un i a vegades un altre. Jo seguir treballant, aprofitar les oportunitats que em donguin, i molt content.
I com afronta també un jugador un Mundial, tenint en compte que és un Mundial diferent, estrany, que la selecció allà a Zagreb ja va fer la feina en el sentit d'aconseguir la plaça olímpica, com us ho preneu en aquest cas?
Bueno, nosaltres tenim un objectiu clar, que ja ens ho va ens ho va fer saber, però bueno, suposo que és l'objectiu de tots i és guanyar europeu, mundial i olimpiades, i hem fet el primer pas i ara tocarà fer el segon.
La triple corona, no estaria malament.
Sí, per això, per això.
Com has vist per això els companys, no? Que van estar a Croàcia, no sé si, com se sol dir en aquests casos, una mica de panxa plena o no, els veus plenament conscienciats de guanyar aquest mundial?
No, estem conscienciats, ja, com et dic, ja és una cosa que portem parlant molt temps i és el nostre objectiu, així que anirem a per l'or.
Et pregunto una mica, Fran, també per aquesta fase de grups que teniu, aquesta estrena la setmana que ve, els partits seran la setmana que ve, dilluns, dimecres, divendres. Sud-àfrica, Austràlia i entremig, casualitats, curiositats de la vida, Croàcia, contra qui va jugar la selecció espanyola aquest últim europeu. Com valoreu també aquest grup?
Bueno, és un grup molt, molt difícil, com tots els grups del Mundial, al final estàs un campionat del món. Sí que és veritat que venen de jugar la final contra Croàcia, però serà un partit totalment diferent perquè és un altre campionat i tot. I Austràlia, doncs, és un equip duríssim, molt físic, que segur que han estat, doncs, aquests dos o tres mesos preparant-se, així que no serà fàcil.
A tot això, Fran, funcionament diferent al de l'europeu, el vam explicar aquí, el de l'europeu, que havia canviat, quatre grups, dues divisions, podríem dir, es classificaven els dos primers directament. Ara al Mundial tornem al format una mica més clàssic, el primer es classifica directament pels quarts de final, els altres dos hauran de passar, el segon i el tercer hauran de passar en aquest cas per vuitens, per tant l'objectiu suposo que acabar primers, no?
Sí, l'objectiu sempre, ara més que l'europeu, és quedar primers per passar a quarts de final directe i així evitar-se les rondes de classificació.
Doncs Fran Valera, felicitats per aquesta convocatòria amb la selecció espanyola, gaudi molt a Doha, allà a Qatar.
Ja, moltes gràcies.
Doncs les paraules, Adri, del Fran Valera, un dels, insistim, quatre representants de l'Astral Pool, que ara mateix es troben, doncs, xerrant amb el president del club, amb el Claudi Martí, també amb el director esportiu, el Xavi Balaguer. Insistim que el Fran hi serà, que ja ens ho ha comunicat, malgrat que no hi ha llista definitiva, i que ara l'únic dubte és veure si també s'inclou Òscar Asensio en aquesta llista o no.
Doncs estarem atents a aquesta llista definitiva del David Martín i a veure qui va i qui no hi va a Doha, perquè ha de ser imminent, m'imagino, Vituri, si la setmana que ve ja hi ha competició.
Sí, de fet ens deien des de comunicació de la Federació Espanyola que demà tot apunta que sortiran aquestes llistes públicament i que de fet la selecció viatja, si no vaig errat, la masculina un dia després de la femenina, per tant estaríem parlant de divendres, perquè el seu debut en aquest cas serà dilluns de la setmana que ve contra Sud-àfrica. Dimecres jugaran contra Croàcia i divendres contra Austràlia, aquest és el calendari de la selecció espanyola. Clar, ara mateix tampoc hi ha llistes de la resta de seleccions, per tant tampoc et sabria dir si Costa, Berka i també en aquest cas Stefan Vidović van amb Montenegro. Bé, haurem d'esperar encara unes hores per saber exactament quants representants de l'Astral Pool hi van, però el que sí que podem dir ja a aquesta hora, Adri, és que Alberto Barroso no hi va, a diferència de l'europeu, que no l'hem, avui de fet no hi és aquí al CAR, i que sí que ens ha confessat el Fran Valera que ell sí que hi va, a Doha.
Doncs el primer pas pel CAR de Sant Cugat, amb Fran Valera, una de les novetats d'aquesta llista que, en teoria, si es compleixen aquests timings, demà hem d'acabar de conèixer. Vituri, et sembla que anem fent via per aquí i tornem després amb el femení?
Sí, perquè el femení havia de començar a dos quarts, la part del media day, podríem dir, del femení, si més no d'atenció als mitjans, però ja et dic jo que ara estan encara amb els masculins, per tant la cosa anirà tard.
Doncs sí, és abans de les dues, un altre cop et tornem a saludar d'aquí una estona. Fins ara, Vituri!
Fins ara!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Parèntesi fet, recupero el Sergi Garcés aquí al meu costat a l'estudi de Ràdio Sabadell. Ens havíem quedat en la part més sucosa d'aquests dies, avui 30 de gener, mercat de fitxatges, amb una notícia ja comentada de sobres, l'arribada de Jesús Fernández, valorada fins i tot des de Ponferrada ara, a l'espera, per cert, de presentacions. No tenim data, demà hi ha roda de premsa, però és de Raúl Baena, per tant sí. Demà no és dia de presentacions.
No, teòricament no, i recordem que ens falta la de Jesús Fernández i ens falta la Jordi Calavera, que tot i que va debutar a les Gaunes uns minutets aquest passat cap de setmana, com ja hem vist en el cas d'Abde o amb el cas de Carles Salvador i etcètera, o del propi David Soto, doncs han arribat a jugar abans de ser presentats. Em refereixo, evidentment, al jugador de català i no pas al jugador d'Astúria. Però bé, menys de 60 hores ja, Adri, perquè es tanqui aquest mercat de fitxatge. Recordem aquesta data i aquesta hora, dia 1 de febrer, 23:59:59 de la nit. I tot això, insistim, sense descartar res, i amb un Sabadell que, atent al que pugui passar en el mercat al llarg d'aquestes pròximes hores, continua tenint aquestes dues fitxes lliures. Una de sènior, perquè ens entenguem, i una de sub-23. Per tant, moltes opcions, tant d'entrada com de sortida, com estem venint repetint al llarg dels últims dies, i pendents del que pugui passar doncs, al llarg del dia d'avui, demà i dijous per acabar-ho de rematar.
Doncs estarem pendents, sense més novetats en les últimes hores. Saps qui ha estat presentat ja amb el seu nou equip, no?
No sé de qui parlem ara.
Juanmi Carrión.
Ah, ja està. Home, evidentment.
Va, jo l'he vist amb la samarreta del Murcia,
doncs,
ja.
Doncs llavors ja tots són bones notícies per ell.
Va, anem a saludar-lo. Nou jugador del Real Murcia, el de Chiclana, que ha tancat una etapa d'un any i mig. Aquí al Sabadell, amb 41 partits jugats, 28 com a titular, 2 gols. El curs passat contra el Real Murcia, precisament allà, la Nueva Condomina, i al camp de l'ASD, que és l'últim rival del Sabadell. Marxem cap a Murcia. Juanmi, què tal? Com estàs? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal? Bien, todo bien. Ya acomodado.
Primeros días como pimentonero, sales del entreno ahora. Diría que ya ha sido presentado, ¿verdad?
Sí, ya ha sido presentado ayer por la mañana.
¿Qué tal estos primeros días por allí?
Pues bien, mucho lío. Poco tiempo para todo tranquilo y ya a ver si este día ya me tranquilizo ya y empiezo a disfrutar de Murcia, que de momento no he podido.
¿En qué momento tomas tú la decisión de salir de aquí del Sabadell? ¿Cómo has vivido tú este mes de enero?
En el momento decido salir porque pierdo mucho protagonismo con Oscar Cano y yo necesito jugar, me veía que podía jugar, pero claro, mi compañero lo estaba haciendo bien, el equipo va ganando y también necesitaba salir, ¿sabes? Si no me siento importante y no me sentía con protagonismo, pues y también me he estado haciendo de Murcia, que creo que es un salto en mi carrera y por eso se dio todo de esa forma.
Entiendo que es algo que se va tomando de manera gradual, esa decisión de ir partido tras partido viendo que no tienes ese protagonismo deseado, o al final el hecho de tener esa oferta que comentas también importante, como es la de otro histórico como el Real Murcia, es lo que al final te hace decantarte por la decisión de decir, Juanmi, nos tenemos que ir.
Ahí estamos. Sí que viene desde hace ya un mes y poco, digo, si veo que la situación sigue así, si que veo que no tengo protagonismo y demás, pues sí que me lo planteé, me llevo al mercado pues mirando una opción porque ninguna me gustaba, he tenido otra opción, quería saber si tiene que ser o igual o mejor. Y gracias, creo que me faltó el Murcia y he podido subir a un equipo de...
Se ha cortado ahí un poquito la comunicación, pero vamos, que ha quedado claro que tenías diferentes ofertas y que al final te decantaste por la del Murcia. Aquí has estado año y medio como arlequinado, ¿cómo valoras tu etapa aquí en Sabadell?
Yo muy feliz, me aclimatera, planea también se aclimató rápido, he hecho allí mucho, me voy triste por lo que de allí, y he disfrutado mucho, es un frío, pero he disfrutado mucho, sobre todo el final del año pasado, sí que fue, para mí fue un buen año, y a nivel personal sí que me llegó mucha gente de allí, la verdad que es feliz.
¿Y qué te llevas de Sabadell? El día de mañana, cuando recuerdes tu paso por aquí, cuando tires para atrás la memoria y digas, aquel año y medio de Sabadell, ¿con qué te quedarás, tú crees?
Pues me quedo con el vestuario que hicimos y con el trato de la gente, que ha sido espectacular, pero con el vestuario que hicimos y que teníamos, pues me llevo eso, de que lo di todo, ¿sabes? Es que la sensación que me voy es que ojalá pueda volver en algún momento de mi carrera, porque he sido feliz.
¿Cómo ves al equipo, por cierto? ¿Qué segunda vuelta crees que nos espera aquí en el Sabadell?
Creo que vaya a disfrutar mucho, porque el equipo Oscar Cano es un entrenador que le ha dado mucho al equipo, que ha mejorado mucho y yo creo que va a tener una huerta que vaya a disfrutar bastante.
No suele pasar eso mucho, Juanmi, que un jugador sea honesto de decir me voy porque este entrenador ahora mismo no me está dando el protagonismo que yo quiero, pero aún así vais a disfrutar mucho porque el trabajo que está haciendo es espectacular. O sea que no suele darse en el mundo del fútbol que alguien haga una reflexión como la que acabas de hacer.
No, hombre, es que independientemente de que cuente más conmigo o menos, la realidad es que el equipo mejora muchísimo y el plan de trabajo, tanto él como Lía, le anda al equipo muchísimo. Y eso, y ahí están los resultados, que el equipo tiene otra cara y que da paso hacia adelante. Ya fuera de casa no perdemos, en casa ganamos, como debe ser, y visto lo visto, el equipo está enchufado casi todo el mundo. La verdad que es inevitable decir que el trabajo que está haciendo es espectacular.
¿Y tú crees que va a tocar sufrir hasta el final o no?
Yo creo que no, yo creo que si se consigue así hasta, si consigue febrero, conseguir otro resultado medianamente bueno y que se consiga salir del descenso, se hace como lo que ha pasado, quedando dos jornadas, está salvado, y si te confunde, puede hacer algo bonito.
Pues ojalá que sí. Acabo preguntándote también por Murcia. El equipo es duodécimo, media tabla, 8 puntos por debajo del playoff, con 10 de margen sobre el descenso. ¿Allí qué objetivos marcáis?
El objetivo del club de momento siempre ha sido one playoff, pero de momento el equipo, creo que como todo en la vida, las expectativas pues muchas veces te juegan mala pasada. Yo creo que hay que ir partido a partido, paso a paso, porque eso se decide en la última media jornada, y cuanto antes te metas la rueda de arriba y te quitas de abajo, más fácil será ganar partido. Pero lo que te digo, el objetivo será ganar cada domingo.
Pues Juanmi Carrión, Carri, un tío muy muy auténtico. La verdad es que ayer en el programa ya lo decíamos, que de las bajas, pues de las que duelen realmente. Este adiós, esta despedida, porque ha sido un año y medio también muy muy divertido teniéndote por aquí por Sabadell, y que las hemos pasado también de todos los colores. O sea, que tengas toda la suerte del mundo por allí, por Murcia.
Igualmente.
Y que te vaya muy bien. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, un abrazo.
Jo, Sergi, no recordo algun altre jugador amb aquest punt de franquesa de dir, a més parlant amb noms i cognoms, marxo perquè Òscar Cano no m'està donant els minuts que jo vull, ep, i gaudireu de nassos amb el que està fent Òscar Cano. O sigui que molt honest, eh?
Sí, sí. I sorprenent, agradablement sorprès, però bé, després d'un any i mig de conviure professionalment amb Juanmi Carrión, et diria que això de sorprès segurament no seria el que més se l'adequa al jugador andalús.
Doncs Carri, que ha fitxat i ha estat presentat ja com a nou lateral esquerre del Real Murcia. Recordem que el Sabadell en aquesta posició ja tenia, com comentàvem ahir, per exemple, en el Tribuna Preferent, la figura polivalent de Ricard Pujol, que et pot jugar de central esquerrà o que et pot jugar de lateral, i fins i tot la carta ha arribat al cas de Pau Fernández, un jugador amb molta projecció, en dinàmica de primer equip, tot i ser juvenil, i per tant que en aquest sentit doncs no era de les posicions on anava més curt a la plantilla l'equip per l'equinat. A banda de tot això, com dèiem, avui dia tornada a la feina, a l'espera de si hi ha més novetats o no. Per cert, si tu t'haguessis de mullar, ja que ahir ens van mullar alguns en el Tribuna Preferent, tu creus que hi haurà algun moviment més de sortida o d'entrada?
Tornem-hi, un altre cop. Sí, home, sí, que sí.
Sí, eh? Sí, sí, eh?
Jo estic gairebé convençut que hi haurà algun moviment més, i no descartaria que sigui en totes dues direccions, tant d'entrada com de sortida. D'entrada gairebé et diria que segur, de sortida no ho descartaria ni molt menys.
Així ens estaríem enfilant ja les 13 operacions en un mercat d'hivern de rècord. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Els grans animadors del mercat, a més, amb molta, molta diferència del següent, eh? Perquè a més estem acostumats a això, a un parell d'operacions com a molt. No diu gaire bé del Sabadell, no ens enganyem, eh? O sigui, al final que s'hagin hagut de fer aquestes operacions és que alguna cosa no ha agradat als nouvinguts del que s'han trobat quan han aterrat aquí al centre d'esports a l'hora de revertir la situació.
I avui ens portes un de cada, un jugador acabat d'aterrar, com aquell qui diu, a Sabadell, tot i que ja porta uns quants partits, i un dels que ja estava des del principi, tot i que va ser l'últim en arribar en el mercat d'estiu.
Correcte, un dels que acaba de caure per aquí, i res, molt breu, Carles Salvador, també escoltarem Antoni Moyano, que ahir va ser un dels protagonistes del Tribuna Preferent amb el Pau Vituri i companyia. Comencem prop al castellonenc, perquè sobretot ho deixàvem amb aquest punt de ressaca del punt sumat a les Gaunes, amb aquest partit fluixot que va fer l'equip, però sobretot destacant per acabar tancar aquesta carpeta una vegada més. Aquesta reacció que va demostrar l'equip i el fet de que no és fàcil sumar, i menys fora de casa, i menys com s'havia posat el partit.
Fora de casa ja sabem que quasi ningú regala res, que és molt important sumar, i molt difícil també, no? I, pues això, al final és simple, és el dia que no estàs bé, pues no perdre.
És una lectura, un discurs que ja vam escoltar, Òscar
Cano,
eh?
Sí, 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 era el que sortia del vestidor en aquest cas, i no defraudar, no? No decebut en aquest cas a Carles Salvador. Però bé, a banda d'ell, com dèiem, Antonio Moyano, ahir l'escoltàvem, ja el vèiem, el Tribuna Preferent, per aquells que segueixen el programa a través del canal de Twitch d'aquesta casa, autor del gol de dissabte, va marcar de cap, per cert, aquestes estadístiques que sempre deixen curioses en el món del futbol, no marcava de cap el Sabadell, no feia un gol de cap, des del partit de la jornada 11 davant la Real B, davant el Sanse, llavors va marcar un dels que ara també és un dels noms que està damunt la taula, el de Cristian Herrera, el jugador català del Sabadell. quan era curiós, si ens havien fet un far a l'inici de temporada, Adri, de parlar que el Sabadell gairebé tot el que marcava era de cap, sobretot a les primeres 4-5 jornades, els primers 4-5 gols van venir d'aquesta manera. Ara feia, doncs, ja un bon grapat de setmanes, des del mes d'octubre, que el Sabadell no aconseguia marcar un gol de cap. Però bé, un Antonio Moyano que recordava que ell ja va estar a punt de marcar, va ser en aquest cas el Cerro del Espino, curiosament contra el rival d'aquest cap de setmana, davant el Rayo Majadahonda.
I diria que amb el mateix assistent,
el
diria.
El mateix. La jugada gairebé, salvant totes les distàncies, molt semblant, eh? Centrada de Toni Herrero lateral, rematada d'Antonio Moyano, llavors va topar amb el porter del conjunt madrileny. En un partit, això sí, ja que ens hi posàvem a recordar, també per Antonio Moyano, com per la gran majoria, de molt mal record pel Sabadell, una derrota en l'estrena de Gerard Bofill a la banqueta, que a més va acabar suposant que el Sabadell aquella setmana caigués a les places de descens. Apunto, des de llavors no ens hem sortit encara, per tant, déu-n'hi-do.
Mitjans d'octubre.
L'equip va caure llavors 3-1, va perdre 3-1 davant el rival, com diem, d'aquest cap de setmana, i com comentava Antonio Moyano, tot el que sigui recordar aquell partit és negatiu, però que també ens permet veure com ha evolucionat l'equip i, sobretot, avís per navegants. Aquest Sabadell, diu, ja no és el de llavors.
Para mí, junto con el del Celta B, que a pesar del campo, ese partido fue de los peores. Yo de dentro tenía una sensación malísima. Pero bueno, hay que quedarnos, como hemos dicho, con la reacción del equipo, que no hemos levantado, que estamos ahí, que vamos a seguir peleando, y eso es lo importante.
I entre unes coses i unes altres, aquesta millora de les últimes setmanes, tot i l'empat de dissabte en un partit, com dèiem, grisot de l'equip, que no ens ha de fer perdre la vista, diu Antonio Moyano, d'on venim, d'on ve l'equip, des d'on està remuntant i com es troba encara avui, insistim, perquè el Sabadell segueix en descens, com estàvem comentant, això sí, ara empatat a punts amb la permanència que marca, per exemple, la Unió Esportiva Cornellà, i això diu, encara li ha de donar més importància i més valor al fet de sumar fins i tot quan no juga bé, en el cas de recordar el partit de dissabte davant la Societat Deportiva Logroñés. Dona força per acabar de pensar de la importància que té aquest partit de diumenge davant un altre rival directe a la classificació.
Hay que tener calma. Hace tres meses estamos en una situación muy difícil. Creo que ahora estamos en una situación, aunque es difícil, pero muy buena, porque hay que quedarnos con las sensaciones. Las sensaciones son muy buenas, entrenando, la verdad es que se entrena a un ritmo muy bueno y las sensaciones son muy buenas. Hoy, a pesar del empate, creo que nos vamos contentos por sumar y tenemos mucha confianza nosotros mismos en el cuerpo técnico para afrontar el partido que viene en casa con la máxima ilusión y ganas posibles.
I ara, com dèiem, partit a casa, de fet, doble partit seguit contra Rayo Majadahonda i Barça Atlètic, allà on el Sabadell de Cano no ha cedit ni un sol punt encara.
Correcte. En aquest cas, aquestes tres victòries que comentàvem amb el tècnic andalús del Sabadell des de la seva arribada aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, toca, però, ratificar, reafirmar aquest bon moment que viu el Sabadell com a local, fer-ho a casa, fer-ho davant de l'afició, una afició, recorda Antonio Moyano, posant l'exemple del que vam viure a les Gaunes, Adri, que continua i per molt temps al costat de l'equip mostrant el seu suport.
Se nota muchísimo, animarlo a que sigan así, porque son también partícipes de esto, se nota muchísimo. Así que animarlo a que sigan así, lo notamos fuera de casa, lo notamos en casa, y que la nueva Creu Alta pues sea un infierno para que el equipo que venga a competir contra nosotros.
Doncs un infern, diu, de moment, home. Tant.
No sé si arribarem a tant, però com a mínim que hi hagi ambientit.
Potser sí, una mica exagerat, però vaja, que sí, que al final es nota i de fet, el dia del Celta Fortuna, entre polèmica arbitral, etc, va haver-hi un caliu extra, per molt que no estigués plena ni molt menys la Nova Creu Alta. Repassa una mica l'agenda, Sergi, va.
Doncs mira, fàcil, que demà torna a haver-hi entrenament, en aquest cas a l'estadi de la Nova Creu Alta, pensant que després de roda de premsa, com deies tu, Raül Baena, l'escoltarem, la seguirem aquí en directe, a l'Hotel Suís, demà parla un dels capitans de la plantilla, i pensant en aquesta cita del cap de setmana, diumenge, per cert, amb campanya de promoció per la canalla nens i nenes del futbol base, tenen l'oportunitat de retirar dues entrades tots els nens i nenes del futbol base per fer una mica més de xup-xup en el partit de diumenge, perquè és això, horari matinal, suposo que ha aprofitat l'horari, doncs, aquesta campanya endegada i dirigida cap a l'Olimp. Partit a l'estadi, diumenge 12 del migdia, des de mitja hora abans, com és habitual, a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Publicitat i tornem una altra vegada al CAR de Sant Cugat. De seguida, el Pau Vituri amb protagonista de la selecció femenina, també de waterpolo.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, ràpidament, cap a Sant Cugat del Vallès. Una altra vegada teníem el Vituri de Media Day, dia oberts als mitjans de comunicació a la concentració de la selecció espanyola de waterpolo. En Fran Valera ara fa un moment de la selecció masculina, ara era el torn de la femenina, i diria que si no està ben acompanyat ja el Pau, ho estarà de seguida. Vituri, com estàs per aquí?
Què tal? Poc em falta. Res, uns segons, només. Estem amb la mateixa rutina d'abans, és a dir, primer s'han fet les fotos de plantilla, després amb el cos tècnic, i ara amb cada president de club. Per tant, estan fent ara la fotografia, espera, a veure si ho veig, amb les del Terrassa, amb les jugadores del Terrassa, i de seguida doncs acaben de fer-se la foto també. Mira, ara ve cap aquí el fotògraf de la federació, el Jordi, a fer la fotografia amb el Claudi Martí, i les quatre representants de l'Astralpool Natació Sabadell femení. I et preguntaràs, Adri, per què quatre?
Per què quatre?
Si habitualment són cinc, doncs perquè una d'elles, la Bea Ortiz, està malalta i no ha pogut assistir avui. Per tant, Laura Ester, Paula Leitón, que marxen a la carrera, la Maica García, que també marxarà ara a la carrera, i no se m'escapa la Judit Forca, que ja m'acompanya. Què tal, Judit, com estàs?
Què tal, bon dia, què tal?
Deixa'm començar gairebé pel final, perquè ara fa uns dies et van nominar a millor waterpolista del 2023 pel que era la FINA, és a dir, a World Aquatics, ara a dia d'avui. Com s'ho pren una, això?
Molt contenta, no m'ho esperava, i la veritat que tot l'esforç, no, que porto fent any tras any, pues, s'ha vist reflexat a aquest 2023.
La veritat és que, havent guanyat la Champions amb el club, havent estat subcampiona del món amb la selecció, a una, en teoria, li haurien de donar paperetes i números, no?, per ser escollida, o què?
Bueno, la veritat és que sí que s'ha vist, no?, que estic allà nominada, i la veritat que molt contenta. També és gràcies al meu equip, com tu dius, al Club Natació Sabadell, i amb la selecció, i la veritat que sí que molt contenta.
Què tal, Judit, abans d'aquest Mundial? Com estàs a nivell personal?
Pues amb moltíssimes ganes, no? Jo crec que venim de l'europeu, que hem fet un bon paper, no? Que hem fet aquesta plata, i amb moltíssimes ganes de la revanxa, no? Aquest Mundial, d'anar per l'or.
Gairebé allò de treure's l'espina no només de l'europeu, sinó del Mundial, no? Perquè el Mundial us guanya els Països Baixos a la tanda de penals, a l'europeu us guanyen a falta de 7 segons, per tant toca treure's ja l'espina, no? Contra els Països Baixos.
Sí, sí, el que et dic, amb moltíssimes ganes. Com tu dius, al Mundial vam estar a penals molt igualat tot el partit, i a l'europeu també, a la final contra Holanda també, a l'últim minut, o sigui que amb moltíssimes ganes de jugar aquest Mundial d'anar per l'or i que l'or torni aquí.
Ha canviat potser una mica fins i tot el paradigma, no? Abans sempre, quan parlàvem de Mundial, dèiem Estats Units és la selecció a batre. Ara en aquest paquet ja gairebé incloem també a les neerlandeses, no?
Sí, la veritat que tots els equips que estem a dalt estem molt igualats, ja ho hem vist a l'europeu, i sumem a Estats Units i Canadà, que també està fent un bon paper. I sí, la veritat que serà un Mundial molt igualat i bueno, serà interessant.
Com veus el grup, Judit, també? Grècia, la Xina, França... Déu-n'hi-do, no? És un grup de força a nivell.
Sí, Xina, bueno, no hem vist gaire, però sabem que els últims anys ha fet un pas endavant. Grècia, no ens podem... Bueno, serà també un partit molt difícil, no té res a veure amb el que va passar a l'europeu. I França també, no? També està fent un bon paper, té els Jocs Olímpics a casa i també estan entrenant molt dur.
I a tot això també, al fil del que dèiem abans, casualitats de l'encreuament, si acabeu primeres, aneu a parar a la part del quadre, és a dir, mira la Judit amb una cara de... Tampoc m'he acabat de mirar massa les rivals, perquè no m'importa contra qui juguem, però sí que és veritat que dona la circumstància que si acabeu primeres de grup, aneu per la part d'una hipotètica semifinal contra o Països Baixos o Estats Units. Part difícil del quadre, podríem dir, no?
Sí, la veritat que ens pot tocar Estats Units o Holanda, no, has dit? I que bueno, aquests partits són molt difícils, però bueno, passet a passet, i per guanyar el Mundial hem de guanyar tot.
Doncs sort, Judit, a veure si us podeu treure aquesta espina de l'europeu, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Doncs amb la Judit Forcadri, una de les, insistim, cinc integrants de l'Astralpool Natació Sabadell, malgrat que avui doncs, la Bea Ortiz estigui absent per malaltia. Deixa'm dir, al fil del que dèiem abans, que és una mica estrany perquè no han acabat de sortir totes les convocatòries, sí que està confirmada la convocatòria d'Itàlia amb Sofia Giustini, i entenem també, a falta de confirmació, que tant Sabrina van der Sloot com, en aquest cas, també Marche Keuning aniran amb els Països Baixos. Per tant, hauríem de tenir les mateixes vuit representants que ara fa unes setmanes a l'europeu, en aquest cas d'Eindhoven.
Les vuit semifinalistes, en el cas del Campionat d'Europa, veurem fins a on arriben també en aquest Mundial. Vituri,
sí.
Tens nerviós el Roger Benet?
Sí, ara vinc cap allà. Simplement dir, un apunt molt ràpid, que Sofia Giustini és l'única que no té assegurat el bitllet pels Jocs Olímpics. Per tant, Itàlia se l'ha de guanyar en aquest Mundial de Doha.
Doncs un punt més de pressió per les transalpines. Apa, Vituri, bona feina, una abraçada, fins ara.
Fins ara, adéu.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Reprenem el fil del programa al marge d'aquest Media Day de la selecció de waterpolo. En futbol formatiu, el Mercantil, que venia de guanyar el derbi de la Divisió d'Honor Juvenil contra el Centre d'Esports, va estar a prop de fer saltar la banca a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. 2-1 va caure l'equip mercantilista contra tot un Barcelona. Miguel Expósito, amb el seu 36è gol al Juvenil A, va avançar els visitants al límit del descans, però els blaugrana van remuntar la segona meitat en qüestió d'un quart d'hora. El central Aniol Casellas reconeix que van veure el premi bastant a prop.
Amb la dinàmica que portàvem i amb la manera que portem treballant durant aquest any, bueno, i més amb el que dius, que ens va avançar just abans del descans, doncs podíem pensar que sí que ens podíem haver portat alguna cosa de més que no fos pas la derrota. També és veritat que a la primera part ens van dominar bastant i fins que no ens vam trobar per sota el marcador no vam començar a tenir més la bola i apretar-los més, que al final, els últims 10 minuts, doncs, els vam tenir a camp contrari.
En ple Tourmalet, ara toquen els dos primers del grup 3, Mallorca i Espanyol. El Mercantil té encara aquest coixí de 8 punts respecte al quart per la cua. I d'altra banda, ha estat un cap de setmana de victòries balsàmiques. A Olímpia, d'entrada, el Juvenil A del Sabadell es va imposar 2-0 a un rival directe com era el Girona, en un partit que va estar molt condicionat per la vermella directa que va veure un defensa visitant en els primers compassos del partit. A la mitja hora de joc, el duel ja havia quedat pràcticament resolt amb els gols d'Ernest Girbau i de Javi Morcillo. Biel Escrivà, que va deixar la porteria a zero, admet que era un triomf necessari a tots els nivells.
Eren tres punts que ja eren necessaris per nosaltres, ja com que entraven en dinàmica de no guanyar, de perdre punts fàcil i tot, i era una dinàmica on costa molt sortir, i aquests punts doncs han anat bé a l'equip, a tots els ànims i les ganes de continuar guanyant.
Un Biel Escribano que, si bé ja va sortir d'inici en el derbi al Joan Murtró contra el Mercantil, va tornar a defensar la porteria d'Olímpia després d'unes setmanes al primer equip per les baixes de Froy Leal i de Sebas Coula.
Unes setmanes molt bé, molt còmode, tornant amb l'equip, que ja ho necessitava, on jo em sento més còmode i tot, però les setmanes del primer equip han anat molt bé, amb una experiència inolvidable i un nivell que, es nota molt la diferència.
Aquesta 18a jornada, tot això ha estat molt propícia perquè dels equips de la part baixa, únicament l'Escola de Futbol Gavà ha guanyat. Això ha provocat que el Centre d'Esports hagi passat de la 12a a la 8a plaça, 4 punts per sobre del descens, i a 4 del rival que tenen per sobre i que no és un altre que el mateix Mercantil. I si el Juvenil A del Sabadell va tallar una ratxa de 3 jornades sense guanyar, a la Lliga Nacional el Juvenil B va posar fi a 4 partits seguits sense conèixer la victòria. En el seu cas també va ser contra un rival directe, l'Atlètic Segre, però amb un marcador força més cridaner, un 5-0, una maneta que a més va tenir 5 golejadors diferents. El tècnic Isaac Marcos explica que a la mitja part va demanar als seus no aixecar el peu de l'accelerador.
Lo que se habló en el descanso, a pesar de 2-0, era que el resultado era el peor resultado para un equipo que va ganando, porque es un resultado donde te puedes ver en que ya lo tienes todo hecho y solo con un gol del rival te pueden venir los miedos y puede hacer que el rival se meta otra vez en el partido. Entonces lo que insistimos desde el cuerpo técnico en el descanso fue de ir a más, de no bajar los brazos, de no relajarse y de seguir haciendo lo que estábamos haciendo, incluso prevenir la posible reacción del rival, pero la verdad que los chicos estuvieron de 10.
A més, a Baraj particular
titular guanyat amb l'equip lleidatà per un segon juvenil arlequinat que arrenca la segona volta al grup 7 de Nacional en novena posició amb 20 punts, 6 per sobre de les places de descens a preferent. Futbol territorial, els tres equips sabadellencs de segona catalana han arribat a l'equador de la Lliga, empatant en el seu últim compromís. El millor situat és el Tibidabo Torre-Romeu, després de rescatar un punt en el derbi disputat al municipal de Can Rull. 3-3 va ser el resultat definitiu d'un partit que el Can Rull Rómulo Tronchoni va arribar a dominar 3-1 fins al minut 86, però entre dues expulsions locals i la reacció tardana del Tibi, finalment es van signar les taules. Un empat al final que deixava aquestes sensacions als tècnics Alfonso Martínez i Toni Sallés.
Sinceramente lo valoramos todo, sería pues engañar decir que no nos hemos visto con los tres puntos, o sería también decirte una mentira que visto lo visto y cómo ha ido el partido, pues que el punto realmente pues puede llegar a ser positivo. Venimos de dos victorias consecutivas y tenemos que pensar ya el martes, ya la semana que viene, pero ya tendremos que pensar en hacer lo bueno y conseguir hacer 10-12 aquí en casa contra el Badía.
Conociendo el perfil de jugador que tengo, nosotros tenemos una frase en el grupo que es o me matas o al final acabas sufriendo, y así ha sido. Nosotros somos un equipo, competimos hasta el final, y bueno, te vas con la sensación de que te llevas un empate, podríamos haber conseguido algo más, pero bueno, contento sobre todo por eso, ¿no? Por el trabajo y por no haber dado por vencido en ningún momento el partido.
Al final de l'enfrontament hi va haver tensió, per cert, entre les dues parts a la zona de vestidor, sense que la cosa anés a més. Tancada la primera volta, el Tibidabo és cinquè, amb 29 punts, dos més que el Can Rull i cinc per sobre del Sabadell Nord. Sallés dona per bona aquesta primera volta.
Contento. La verdad que nosotros somos un equipo, como siempre digo, muy humilde, no tenemos presupuesto, no tenemos nada. Y a base de trabajo, de creer, y ahí estamos. Creo que hemos hecho una buena primera vuelta. Tenemos que mejorar algún aspecto para estar ahí arriba de verdad, y lo vamos a trabajar para seguir mejorando.
La lectura Can Rull d'aquesta primera volta del campionat també és força positiva. Destacava sobretot l'entrenador Alfonso Martínez, que és la segona màxima puntuació del club a segona catalana. I pel que fa al Sabadell Nord, els de Can Uriac van empatar al camp del Natació Terrassa en un partit que també va tenir gols a última hora. Els agarencs van fer l'1-1 a les acaballes després que Andrés Montero avancés als arlequinats en el 85. El defensa i capità en fa aquesta anàlisi.
Fue un partido muy serio por nuestra parte. El punto yo creo que nos da mucha confianza para el futuro. También bueno, porque terminamos con 24 puntos la primera vuelta y yo creo que es una buena puntuación.
La segona volta s'obrirà amb un Can Rull Rómulo Tronchoni Badia, un Olímpic Can Fatjó Tibidabo i un Porreig Sabadell Nord.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Avui acabem el programa amb futbol sala. El Natació Sabadell acumula ja 6 derrotes seguides. A la segona B masculina, la sagnia és sobretot a la part defensiva, amb 17 gols encaixats en les dues últimes jornades, 7 de mitjana per partit en aquesta ratxa nefasta. I és que els de Pau Machado no puntuen des del derbi contra la Pia d'ara fa 2 mesos. Després de l'última d'aquestes derrotes, 4-8 contra l'Indústries B, Josep Maria Martínez, porter i capità, reconeix que estan encaixant tants gols, que així és impossible.
Un partit on comences perdent, se't posen 0-3, aconsegueixes posar-te 2-3, estàs allà, però clar, errors individuals, després, clar, quan et marquen tants gols a casa, és molt difícil tornar a superar el partit. I res, estem en un moment on ara mateix la dinàmica que no és bona, no t'entra res... Quan tu arribes, li dones el pal, ells t'ho marquen tot, és la dinàmica aquesta que ara tenim negativa i errors individuals sobretot.
El castellarenc, per tant, atribueix la nefasta ratxa a 3 factors, el baix rendiment individual de cadascun dels jugadors de la plantilla, les baixes que arrosseguen i aquesta dinàmica negativa a la qual estan immersos. Un Josep Maria Martínez que admet que el vestidor està tocat després de tanta derrota consecutiva.
Ho vam parlar aquest dilluns, vam estar reunits i tot, i vam fer una boníssima setmana d'entreno, però crec que aquest dissabte era un cop molt dur, perquè venim de partits que sí que és veritat que ho hem fet bastant malament, però, per exemple, Manresa fa un molt bon partit i l'acabem perdent, i crec que l'equip surt amb una moral bona, però jo crec que dissabte és un cop dur, però, bueno, és el que diem, que això ho hem de treure als jugadors. Però, sí, quan estàs en aquest pou, costa sortir.
L'altre sabadellenc de la categoria, l'Escola Pia, també va perdre, en el seu cas, 1-2 contra el Barceloneta. És la primera derrota de l'equip de Pedro Donoso en aquest 2024. Malgrat la desfeta, el tècnic considera que els seus jugadors passen per un bon moment.
La verdad es que hemos hecho un gran partido, tanto en la primera como en la segunda. Ellos prácticamente no han llegado en la segunda y prácticamente nosotros en ocasión tras ocasión. Bueno, yo creo que el equipo ha estado bien, nos ha faltado pues el gol. Y cuando te falta el gol en un deporte como el fútbol sala, pues bueno, estás condenado a lo que ha pasado, ¿no? Que por la mínima, pues al final pues es una derrota, ¿no?
Don Oso, de fet, considera injusta aquesta derrota, ja que creu que els seus van fer mèrits suficients com per, com a mínim, esgarrapar algun puntet contra un rival que està ara 9 punts per sobre a la taula. I si no va ser així, diu l'entrenador Esclapi, és perquè el porter rival va deixar-lo sense puntuar.
En esta liga no hay niveles, ¿no? Yo creo que ya lo hemos demostrado, que le podemos ganar a cualquiera, y yo creo que hoy para mí hemos sido superiores, pero bueno, al final, pues bueno, la falta, la gran actuación de su portero, que yo creo que será el mejor del partido, pues bueno, al final te condena a una derrota, ¿no? Igual creo que no merecida, pero bueno, al final el fútbol sala es así y hay que seguir trabajando y pensar en el próximo, ¿no?
Tant la Pia com el club es troben a mitja taula, lluny de la zona alta, amb un bon coixí, això sí, respecte al descens. Vuitè al Natació Sabadell, amb 24 punts, desè al conjunt de Can Colapi, amb un punt menys. Demà dimecres, dia de roda de premsa al Centre d'Esports, escoltarem a un dels veterans, a Raúl Baena, compareixer després de l'entrenament de l'equip d'Òscar Cano. També saludarem un exarlequinat i sabadellenc que visitarà la nova Creu Alta com a rival aquesta setmana, Sergi García, ve de marcar aquesta última setmana contra la Cultu. A més d'això, demà es presenta també el Campionat d'Espanya de pàdel per clubs, que se celebra aquí a Sabadell, i entre altres coses tindrem voleibol o tenis taula. Això d'aquí a 23 hores. Demà a la 1 tornaran a obrir-se les portes que ara s'estan tancant, les de l'Hotel Suís. L'encarregada de tancar-les, la Beatriz Aguilar, des del control de so. I després de l'Hotel Suís, el Notícies Migdia, aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell, amb la Núria García i amb tota la gent del Departament d'Informatius. Que vagi bé aquest dimarts. Una abraçada. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.